Vols formar part del nostre temps?
T'interessa saber què en pensem de l'actualitat?
Escolta la música que hem escollit especialment per tu.
Coneix algunes de les recomanacions que us volem proposar.
Torna al passat per conèixer esdeveniments importants que han succeït.
Recorda, escolta els alumnes de Leonardo da Vinci a Sant Cugat a fons.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Cugat.cat les nits de divendres de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, divendres de 10 a 12 de la nit a Cugat.cat 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, Cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675. Sweet, sweet.
Si voleu vibrar amb...
Un triple al Pavo.
Un gol a la Jaume Tubau.
Un penal córner al Lluís Serraïma.
Una marca a la Guinardera.
I també, si voleu emocionar-vos amb el futbol sala, l'hoquei patins, l'handbol, l'atletisme, el pàdel, el tenis taula i tota la resta de l'esport santcugatenc, ja ho sabeu, cada diumenge la vostra cita a les 8 del vespre al 91.5 de la FM i a cuap.cat. Us esperem a l'Esport en Marxa.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Senyores i senyors, les 12 del migdia, hora de l'Àngelus, i amb tots vostès, Converses Consentides. Un espai obert a tothom amb el consentiment, o no, de la respectable audiència de Cugat.cat. Un espai radiofònic on hi cap tot tipus de converses. Parlarem de tot i més, i amb alguna més que hom anomena forces vives. Amb Rogeli Padró, Toni Samsó i Alba Roda.
Bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
Oh, perfecte.
Com esteu totes i tots? Escolteu.
Molt bé. Perfecte.
Escolteu.
Estem perfecte.
Les 12 del migdia, hora de l'Àngelus.
Sí, sí. Hombre,
som a Converses Consentides.
Que no quedi. Això sobretot.
Escolta'm, com ha anat la setmana? Com esteu, Àlvar? Com esteu,
Roger? Bé, bé, para.
Home, una setmana moguda.
Una passa moguda.
De tanta aigua, tan vent.
Això de la setmana passada. Això de la setmana passada.
Som, sí, aquesta setmana passada.
Però moguda en molts aspectes, a més, eh?
Sí.
No només amb la glòria aquesta, que de glòria no sé per què li posen aquest nom.
És que sempre s'han de carregar les dones.
Sí, sí, sí. Li podíem posar la borrasca tempestuosa, o...
La borrasca és correcta en català?
No ho sé, però jo li dic borrasca perquè m'agrada.
Sí. Cumbres borrascoses.
O tramuntana per dos, o alguna cosa així, jo què sé.
O tramuntana per tres, també n'hi ha de tramuntanes per tres.
Però sempre se les carreguen les dones, no hi ha de...
Sí, això és un tema que hauríem d'un dia d'analitzar. Per què? No, però de vegades hi ha tempestes que es diu Niño.
Alguna, el Niño.
Alguna que es diu Niño. A més de la loteria del Niño, Hi ha alguna tempesta aquella per Amèrica o no sé on, que també es diuen...
Això però és una corriente del Niño, allò que ve del Canadà cap a baix, i això el diu
sí,
el Niño.
Bueno, però la qüestió és que... Però vaja, sí que és veritat que tenen tendència a ser noms de femenins. I aleshores,
a Sant Cugat, per què? A Sant Cugat hi ha hagut algunes de trosses, també.
Sí, per cert, ja tens el...
No tant com a Girona, Maresme i amunt...
Mira, jo aquest diumenge baixava del Baix Empordà cap per l'autopista, sí. I tot el que és l'alçada d'Hostalric, bueno, més amunt, tot que hi ha el riu que passa pel costat de l'autopista, semblava que hagués passat una guerra, tu. Tot destrossat, tot de troncs, branques, empreses que hi havien per allà, fàbriques que hi havien per allà, amb sí. Totes, com aquell que diu, flotant, un desastre. Sí. I això que
el pavelló era... de Fondejaus, de Ostres, Girona, sí. I d'així...
Jo vaig estar cap aquí baix, al Garraf, ahir, i deies, home, no ha quedat tan malament la sorra, d'acord, potser no. Però hi ha una quantitat, permeteu-me l'expressió, de porqueria
això
i merda
sí.
Que quan amb la moguda...
Com a mínim ha servit per netejar.
Amb la moguda de la mar, no sé. Soles de sabates, espardenyes, sandales, plàstics, que això és el que nosaltres tirem... Sí. On no hem de tirar.
Això...
I llavors la mar ens ho retorna no, per després, un cop, perquè ho vegem, que això no s'ha de fer.
I després les edificacions, les carreteres, tot el que nosaltres malbaratem en el seu moment, evidentment, doncs, per una vegada que sigui, doncs ha passat factura.
Jo crec
totes les, totes les cases que estan a prop de mar i així han tingut...
Però cada cop que hi ha una tormenta, una tempesta d'aquestes, una tamborina d'aquestes, fixa't que la quantitat de cases, platges i d'empreses, perquè clar, càmpings, tenim el costum d'anar agafant cada cop territori del mar i dels rius. I els rius necessiten, per on baixa l'aigua, i un espai perquè si sura... pugui baixar sense fer més destrosses de les que sigui la pròpia naturalesa. Jo, però no, tenim una mania de l'especulació allà davant, més a prop.
Jo he vist pins d'aquests tan alts que els haurien d'haver tallat ja fa anys, perquè aquests pins són molt febles, caiguts damunt de cases.
Sí, sí.
I caigut al mig del
carrer. Me lo dices o me lo cuentes? Sí, jo tinc una branca.
No encara el tens allà?
Encara tinc encara la branca esperant el peri.
Sí, sí. I a més jo crec que és un problema, i això ho hem comentat alguna altra vegada, també, de que els arbres s'han d'anar esporgant. Si no, es fan molt alts, i això pesa, i amb el vent... No, però bé, escolta...
El fotut és que els veïns, que són boscos que no es tenen cuidats, que es tenen d'un propietari que no se'n cuida, i després, esclar, si estàs habitat, si un terreny està habitat, normalment sempre que es traien els pins i es netegen. Però els que no estan habitats, que són boscos, que són propietaris, que no sabem de qui són, o sí que sabem de qui són, però que no els cuiden, perquè costen diners mantenir-los, aquí la rebassada ens passa, eh? Aquí la rebassada, moltes vegades hi ha propietaris que tenen i de fet, se'ls està obligant a tallar pins i...
Sí, el que passa és que, clar, algú ha de fer-ho, això. I si és d'un propietari, aquest propietari ha de tenir unes...
I si més no, que s'ajudin, anem a dir.
Jo entenc que ha de ser car i tal, però, clar, llavors que es treballi a fer-ho d'una manera conjunta, que no pot ser estrany. Tu vas a caminar ara, abans de la tormenta, per Collserola, i Collserola hi ha espais que fan pena, que sembla que hi ha hagut una desgràcia important.
No serà la manera de netejar-ho, vull dir, també.
Escolta, no netejarem.
I alguna alegria?
Amb una alegria.
Això és el Glori aquest, que no...
Alguna alegria? Ràpida, que hem de passar a la
pública. Que no sigui política, per favor, eh?
No, perquè d'alegries polítiques poques. Poques. Una alegria política. Una alegria política, més que rep a l'espectacularitat escènic. Ahir en el Parlament...
Sí. L'espectacularitat
escènica era... dels que es van aixecar allà cridant el que cridaven. Que és, bé, en fi, no sé, jo crec que el Parlament s'ha perdut els papers per tots costats i per tota banda, i alguns més que altres.
N'han de prendre molt. L'han de prendre del Parlament anglès, que com a mínim ho fan amb una certa gràcia i tenen...
Amb elegància i amb educació.
Sí, però Déu-n'hi-do també com se'ls foten, eh? El Parlament anglès no és...
Però són elegants, són respectuosos. Aquí jo crec que són... Perdona'm l'expressió.
Barruers.
Chaves.
Mm. És un altre.
Sí, sí. Bé,
en fi.
Escolta'm,
ara
que hem donat la nota d'alegria, la nota humorística del dia, escolta, hem de passar a publicitat perquè, a més, la convidada d'avui és una convidada...
Una convidada d'honor.
És una convidada de nota.
De nota?
De nota.
De nota.
Per tant, passem a publicitat i tot seguit us presentem a la convidada. Fins ara.
Dada.
Fins ara.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
T'agrada el cinema? T'ho passes bé escoltant una banda sonora? Voldries conèixer algunes curiositats d'aquella pel·lícula que ha marcat la teva vida? Si ets dels nostres, ja no tens excusa. Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Sant Cugat.
La Llanterna Màgica amb Jordi Terradas.
Si una cosa t'agrada, per què canviar? La Llanterna Màgica, quarta temporada.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Bé,
ja som
ja
aquí.
Ja tornem a ser aquí amb vosaltres i escolteu, doncs ara només queda presentar-vos a la convidada d'avui. La convidada d'avui ara ens ho explicarà en Rogeri, com és habitual en les convidades que fa la presentació, però és una convidada que em fa molta il·lusió que sigui aquí perquè feia molts anys que no la veia i l'ha recuperat i m'ha fet molta il·lusió que sigui. Ella és Concha Cardona Gamio. Bon dia, Concha. Com estàs?
Bon dia, Concha.
Hola, bon dia.
Benvinguda
bon
dia. I primer de tot moltes gràcies per acceptar la nostra invitació.
Agraïda estic jo perquè em fa molta il·lusió venir.
Doncs vinga, ara en Roger ens posarà el dia i endavant tu.
Bé, la Concha va néixer a Barcelona, però quan tenia un any ja va venir a viure a Sant Cugat. Fixeu-vos, ja l'empenta, la vocació ja de la família per venir a viure a casa nostra. I estem parlant dels anys 40, de l'any 49 que va venir, vull dir que ha plogut una mica. Després ja ens explicaràs una miqueta com era aquell Sant Cugat, com el veies, tot i que no vivies al nucli, sinó que vivia una mica cap a les afores de Sant Cugat, ja ens diràs més o menys per a on. La seva mare era peruana i el pare alacantí. Eren gent més aviat, gens conservadora, gent progressista, diguéssim, més aviat d'esquerres.
Gent d'esquerres.
I que es volien integrar moltíssim, ens ha explicat la Concha, perquè volien parlar català i costava una miqueta que la gent els hi parlés en català, perquè de seguida encara ens passa ara, no ho feu, senyors catalans i catalanes.
És que els catalans són molt respectuosos.
Sempre, però parleu en català, perquè els estem ajudant, i estem introduint,
No t'enfadis, home,
De parlar en català, home, sí, estem fent classe.
No t'enfadis.
Va estudiar música al Conservatori Superior de Música del Liceu, piano i guitarra, va ser cantant de folk, per tant, una vessant artística important, un benasso, que ara diríem, una miqueta, no? Va arribar a gravar fins i tot un disc, amb Emi, o tres discos, i també va deixar la música, però va tornar, va cantar amb un grup que igual amb alguns us sona, que es deia Alma Viva, i hi havia tres persones més que l'acompanyaven, que hi havia el Marcos Martínez, també hi havia un guitarrista i rapsó de Sant Cugatenc molt nostrat, que era el Joan Reverte, el Salsia, i que també va ser a Sant Cugat i a Ràdio Sant Cugat, era molt, molt, molt d'aquí, no? I després també va fer tasques de caire editorial, publicava llibres amb una editorial que es deia C. Cardona Gamio Ediciones, que publicava llibres de la seva germana, que era una persona escriptora molt activa, que va publicar en castellà i que encara li queda alguna obra per publicar en català, que ens agradaria que algun dia vegués la llum. Bé,
aviam què t'explica ella.
Va tenir relació amb la pastora Martos, que sí. Tothom la deu conèixer.
La Pilar Llorenç.
I, en fi, una persona amb un trasfons cultural i també social important. Benvinguda i gràcies.
Ja podem marxar?
Vinga, sí. No, no,
ja ho hem dit tot.
No. Ara que parli ella.
La dels inicis.
Sí, imagina't tu quina vida.
Bueno, quan a l'inici Perquè tinc molts.
Vens de Barcelona...
El que et vingui
sí,
més de gust.
Hi ha una nau bueno, a parar.
Em porten els meus pares a Barcelona i bueno, hi ha una casa que havia al bosc, allà per la Rabassada, molt maca, i jo vaig estar des de que tenia un any fins als 14 allà. I per mi això era bueno, una meravella.
Va ser un paraís.
No? Sí, 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 molt. I encara ho recordo, mira que han passat anys. Eh? Jo encara tinc aquesta enyorança per aquella casa. Jo era molt feliç allà.
Clar, que eres lliure.
Els pares hem de treballar, els teus pares.
El meu pare era mestre, però no podia exercir per la qüestió política, perquè era d'esquerres. I llavors, bueno, era un rojo.
Era un rojo separatista.
I estava mal mirat. Bueno, ell es va preocupar de la meva educació i la meva germana, que era 11 anys més gran que jo, pues, va ser la que em va ensenyar a llegir i a escriure. I bueno, i així vaig passar el temps, fins que un dia pues, el meu pare em va preguntar què vols fer tu a la vida, i jo vaig dir, pues, m'agradaria estudiar música.
Què vols ser quan siguis gran, no?
Sí.
Aquella pregunta que
què
et
vols fer? Però érem una família molt, molt... O sigui, que deixava... El meu pare deixava...
Molt liberal.
Sí,
molt
que deixava que els fills no imposava res, el que tu vulguis. I jo pues, un dia vaig veure a la professora que havia llavors aquí a Sant Cugat, que era la senyora Finita, la profe, que dèiem, Josefina Mascareñas.
Fina Mascareñas.
I vaig veure aquí al cinema, al principal, no sé, tocava el piano una senyora, i allò em va deixar...
Vas quedar bocabadada, eh?
Jo vull! I un dia, quan el meu pare em va preguntar, perquè, a més, el meu pare i la meva germana eren molt set ciències, els dos, i jo tenia sempre com una mica de complexa d'inferioritat. I de què podria jo aprender que no sepan ellos? I llavors, quan vaig veure aquesta senyora, em va agradar tant, que vaig dir, bueno, va, què vols fer tu, filla meva? I jo dic, bueno, pues a mi, jo vull estudiar música. Música? Música. I què? Sí, sí, música. Bueno, pues vale.
I on vas estudiar la música?
Vaig començar amb la Finita.
Amb la Finita Mascareñas.
I després, pues bueno, però bueno, jo era molt inquieta i m'agradava cantar, i llavors vaig, bueno, això va ser als 12 anys quan vaig començar la música, i bueno, i vaig començar, de seguida em va agafar molt d'afecte aquesta senyora, i bueno, i jo deia, és que a mi m'agrada molt cantar i tal. Això que parlava Rogeli, no?
Sí.
Parlaves de la, que no ens deixaven parlar català, sí. Perquè deia, no? Era perquè la meva mare era americana, no? Ah. I ella volia aprendre, però quan entrava en una botiga i parlava en català, contínuament li responien en castellà.
En castellà.
Fins que ella ja va empipar i va dir, pues acabó. Jo no hablo más en català. I això és curiós, perquè jo parlo en català, potser no ho parlo molt, molt bé, perquè,
i
clar,
tant,
però em passa que de vegades jo entro també a un lloc i parlo en català, sí, sí. I em contesten en castellà. Jo dic, bueno, però què passa?
És un tema que no s'ha solucionat encara,
passa?
Fill. Estem parlant d'anys, eh? Quan
sí,
tu estàs parlant
sí.
De la teva mare,
sí.
Estem parlant d'anys, avui segueix passant el mateix.
Sí.
Hem aprovat les matemàtiques, aprovem també
sí, sí, sí.
La geografia, però la llengua no,
la,
tenim,
llengua
no
la
tenim al dia.
Sí, sí.
En aquell temps, bueno, era molt difícil també, molt complicat, perquè estava prohibit el català i llavors no.
Sí.
No, no podies. I a casa, com clar, la meva mare parlava castellà, el meu pare parlava en castellà. Parlava en castellà amb nosaltres i nosaltres pues, no vam poder tampoc parlar així d'alguna manera
fluida,
desenvuelta.
La teva història amb la Pastora Martos seria maco que ho expliquessis.
Ui, la meva història amb Pastora Martos.
Perquè vas estar molt amb
sí.
L'escola d'ella, no?
Molt amiga, jo me'n vaig fer molt amiga.
Un referent, no?
Sí, una senyora especial.
I què hi feies allà amb la Pastora?
Bueno, jo buscava treball i llavors una senyora que estava treballant amb Pastora, que li cuidava la casa, que era veïna meva, em va dir, mira, jo, pues la senyora Pilar necessita a alguien para su escuela. I me dijo, la senyora Pilar tiene un carácter muy fuerte, Conchita, muy fuerte.
Sí, sí.
Yo digo, uy, ves con cuidado. Bueno, yo vaig allà, una mica així, acobardada, i veig una senyora con aquell porte artístic que tenia, aquella... I yo, hola... Y yo digo, bueno, hola, es que vengo porque me han dicho que usted necesita. Sí, pasa, siéntate y llámame de tú y tal. va caure, clar. I jo digo, però
què m'han explicat, no? De que era tan...
Explicat, però si és un encanto. Jo mai he tingut un problema amb ella, mai.
De fet, la pastora tenia bastant geni, sobretot amb la gent que feia classe, i així, era molt exigent.
Sí.
Però com a tracte, i així, sí. Era molt afable.
Però a vegades la gent confon una mica, no?
Sí,
confon
el caràcter i...
L'exigència sí. D'una persona... Sí. Amb
que és antipàtic
amb el mal caràcter i l'antipatia sí. I no són persones sí. Que són molt professionals
possiblement,
és el cas
sí, no, és que ella
i possiblement arriben o no arriben per l'exigència personal i cap als altres
que era una, jo, quan donava les classes de vegades sortien les nenes de vegades plorant perquè era exigent en els, però després era un encant de dona i jo pues, clar, vam fer molt amiga d'ella i anàvem a concerts i anàvem a molts llocs i bueno, i després els seus nens, no?
La família Vivancos.
Sí, la família Vivancos. I sobretot els petits, sí. Bueno, quan venien del cole, deia, Conchita, cuando vengan mis hijos, que se pongan las mallas y hacer barra. I bueno, eren dos nens i una nena. La nena, un amor de nena amb les seves malles, però els nens, clar... Sí.
De fet, tu feies d'assistent amb ella...
De secretària i classes de música.
I classes de música també donaves, no?
I classes de música també.
Sí, explica'ns una miqueta.
Sí, la teva vessant musical.
Bueno, la meva vessant musical.
Tens una història musical important.
Sí, bueno, doncs vaig començar a la finita, després va entrar el gusanillo de cantar, i vaig deixar de música els estudis i em vaig dedicar a fer cançons meves i vaig anar a Ràdio Joventut i li vaig portar una cinta a Luis Arribas Castro i bueno, li va agradar però deia que clar, jo tenia que la veu la tenia que treure i ell, com clar, era un locutor molt bo i tal, pues em va explicar com tenia que cantar i
tenia que respirar per
sí,
cantar.
Sí, i tot, va passar molt temps amb mi allà a Ràdio Joventut. Oh, vinga. Jo passava per aquell temps que tenia jo 18 anys, passava més temps a Barcelona que a Sant Cugat. I bueno, vam aconseguir gravar, va aconseguir un contracte, va ser el meu representant i va aconseguir un contracte amb la Casa Odeon, la EMI. Sí. I jo volia cantar, això no ho he dit, i ara és que m'havia despistat, però jo volia cantar per conèixer els Beatles.
Ah, mira, és una manera com una altra de poder conèixer els Beatles.
A part de que m'agradava, era una fan, però...
I tu deuries pensar, igual algun dia coincidim i els sí. Hi faig de telonera.
Mai va ser, però vaig conèixer els Mustang, que van ser els teloners.
Sí.
Els Cirex, algo... els Mustang, sí, tota aquesta gent.
Sí, algo és algo. Però bueno, jo volia...
Jo els Beatles els vaig anar a veure quan vam arribar a Barcelona.
I jo també.
Tu també sí. No hi eres.
Sí, jo estava allà també.
La llàstima és que no ens hem guardat l'entrada.
Jo tinc les entrades.
Tu les tens?
Sí.
Ostres.
Jo tinc perquè jo vaig estar treballant, molt, que fent uns treballs de bordats i així, i treballant molt per aconseguir tres entrades per la meva mare, la meva germana i per mi. I ho vaig aconseguir. I el 3 de juliol del 65, allà estava jo. Quan va sortir, van sortir. Jo, no. Era una fan, de les que no cridava, però era fan. I jo volia cantar per conèixer. I al final pues, vaig cantar, vaig gravar a la mateixa casa de discos dels Beatles. Jo estava super emocionada.
Tu t'anaves acostant als Beatles,
Sí, jo m'anava acostant, però ells no arribaven del tot.
Recordes algunes actuacions, alguns llocs?
Sí, bueno, anava a molts llocs. El que passa que m'agradava cantar i m'agrada, però no m'agradava l'ambient del món de la cançó. Jo era molt ingenua. Havia mucho lobo feroz.
Mucho buitre, ¿eh?
I jo em sentia una mica incòmoda. I llavors ho vaig deixar, vaig gravar tres discos, una cançó que em vaig presentar en un concurs allà al Palau de la Música, que va ser una actuació impressionant per mi.
Cantar al Palau de la Música és un record, també.
Sí, això va ser... Però, a més, la cançó la va fer... Bueno, la música era meva i la lletra de la meva germana i en català. Era un festival, alguna cosa catalana de cançó.
Tens
catalana.
Una germana literària, no?
Sí.
I a Sant Cugat vau arribar a actuar algun moment?
Quan estava jo en plan, diguéssim, de professional, d'artista, no. A Sant Cugat no, però després quan m'ho vaig deixar perquè volia continuar estudiant... música, pues sí, amb la Dolors Vilarasau i Pere Codó, van fer el muntatge poètic, no sé si això en recordareu, i vaig estar actuant a més en, per molts llocs.
I escolta, parla'ns una mica també de la teva germana, perquè la teva germana té una història també... És que tenim, en poc temps, perquè ens queda poc, però no voldria deixar passar el temps que parlessis amb la
teva germana. D'acord, la meva germana sí, pues la meva germana des de petita li agradava molt escriure, també pintava, tenia moltes inquietuds, era molt set ciències, com sempre dic, i o sigui, una dona molt culta, i li agradava molt. Jo vaig ser la seva primera oient, m'explicava les seves... també la seva model, tenia que estar allà mentre me'n pintava, bueno, total, que sempre ha escrit, ella es va publicar per si mateixa un llibre, L'altre jardín, va tenir èxit amb aquest llibre, i bueno, va passar el temps, ella era dissenyadora d'estampats i ella feia el seu treball i a part escrivia, no? I quan va arribar a l'any 96, pues, vam tenir la idea de fer una editorial. O sigui, no teníem un cèntim, però vamos a hacer una editorial.
I editàveu els llibres de la teva germana.
Sí. Era arriscat, això.
Sí.
No, la veritat és que és important, no? Sí.
Molt bé, escolta, això de la teva germana és interessant. El que passa és que...
És important, llàstima, important.
Molt important.
La feina de les dones aquí a Sant Cugat és molt important.
Bo, i és bo que reivindiqui tot això, per tant...
Sí, sí. Per cert, el dia 2, aquest diumenge, hi ha la Diada de la No Violència, que li dediquem al dia a la Dolors Renau, i per tant us convido també a venir a celebrar.
Ja està, ja teniu la falca.
Vinga.
Escolta, Conxa...
Els quatre cantons, greu, els quatre cantons a les 12.
Em sap molt greu perquè dona molt de si,
tant, una vida
dona molt de si la teva vida aquesta tan
plena,
tan intel·lectual, intensa, musical,
carai,
tan artística,
sí.
Però noia, la ràdio marca el temps i ho hem deixat. Sí. O sigui, bueno, agrair-te molt el que hagis vingut i de veritat que t'agraïm molt i moltes gràcies.
Moltes gràcies. Sí.
Albert, Rogeli,
veiem la setmana
que ve. Ens despedim de vosaltres.
Tots consentits.
Fins la setmana que ve i us deixem amb la cua aquesta final d'aquesta música tan bonica dels Pink Floyd i gràcies també a en Josep Maria Casas, tècnic de so. Fins la setmana que ve. Adéu-siau i sigueu feliços i felicitats.
Adéu, gràcies.
Gràcies, Concha. Heaven from hell, blue skies from pain, can you tell a green field?